Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Anunci sorpresa el que ha fet avui Pedro Sánchez pel que fa a la imminència de la data, no tant pel que ja esperàvem. Deixarà de ser obligatòria la mascareta al carrer, en espais públics oberts i exteriors a partir de dissabte de la setmana vinent, dia 26. Ha estat interessant la reflexió que el president del govern espanyol ha fet. Ha dit que comencem a fer passes endavant i comencem a deixar-nos veure tots amb el nostre somriure, amb el nostre rostre. Nosaltres afegim que cal acompanyar això amb molta prudència, és a dir, que no ens obliguen a treure'ns la mascareta. La podem seguir portant si considerem que, especialment en alguns ambients on hi ha més gent al carrer, podem fer-la servir. Podem dir que ens molesta, però no tant. I deixeu-me que acompanyi aquesta petita reflexió amb una altra de més profunda. Hi ha una cosa que ha canviat molt en les nostres vides. Tenim un cor més obert i més gran. I això és el més positiu d'una pandèmia que, evidentment, no ens ha agradat i que ha causat molt de dolor, mort i també allò que no desitgem, malaltia i preocupació. Però amb el cor obert és possible tirar endavant, amb l'interior transformat i canviat. Avui, després del nostre habitual informatiu, a la taula d'anàlisi analitzarem la situació de la pandèmia amb aquesta important notícia que deixarà de ser obligatòria la mascareta, amb dos dels nostres metges, per dir-ho així, de capçalera, l'internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Josep Maria Guardiola, i l'oftalmòleg i expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, Josep Maria Simón. I a l'entrevista també parlarem d'alguna manera de salut, perquè connectarem amb els impulsors de la iniciativa 40 dies per la vida, que ara prepara un nou projecte i és un altre cicle de 40 dies pregant al carrer per la vida des de la concepció. Serà del 22 de setembre a l'1 de novembre. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Ens posem en marxa avui en aquest divendres vigília del final del curs escolar, que serà dimarts vinent. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Ho dèiem ara fa un moment, Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí el final de l'obligatorietat de portar mascareta al carrer. Serà concretament dissabte de la setmana vinent, dia 26, quan ja no caldrà dur el tapaboques a l'aire lliure. Aquesta decisió s'aprovarà, segons ha dit el president del govern espanyol, dijous vinent, en un Consell de Ministres extraordinari. Sánchez ha fet l'anunci a l'inici de la seva intervenció en la clausura de la reunió del Cercle d'Economia que s'ha celebrat aquests dies a Barcelona. Ha destacat la rapidesa en la vacunació com a principal motiu per prendre aquesta decisió. Recordem que portar mascareta a l'espai públic exterior era obligatori des de fa més d'un any, des del 21 de maig de l'any passat. A més, a Catalunya es va establir un enduriment d'aquesta mesura el 9 de juliol passat, quan el Departament de Salut va decretar que també calia portar-la quan no hi hagués la distància de seguretat, evidentment, però també quan hi hagués aquesta distància. Tothom ha anat pel carrer amb la mascareta i només se l'ha pogut treure en alguns contextos més o menys excepcionals. Hem sabut també avui que no hi ha cap dels participants en la prova d'oci nocturn que es va fer a Sitges ara fa 4 setmanes que es contagiés de Covid-19. Ho ha explicat avui el Departament de Salut. Joan Colom, sotsdirector general de Drogodependències, ha detallat que gairebé el 90% de les 391 persones que van intervenir en l'assaig clínic es van tornar a fer el test d'antígens els 14 dies posteriors i no n'hi ha cap que donés positiu. Hem de lamentar, a més, un nou cas de violència masclista, ara al País Valencià. Ahir la Guàrdia Civil va localitzar el cos sense vida d'una jove de 19 anys desapareguda el novembre del 2019 a Carcaixent, a la Ribera Alta, a prop de València. Dimecres es va detenir el presumpte assassí de la jove a 9 quilòmetres a la localitat de Manuel. L'home de 30 anys va confessar que la va matar i també el lloc on va deixar el seu cos. El detingut té antecedents per violència masclista i podria passar a disposició judicial demà dissabte. Tornem a parlar de Pedro Sánchez perquè el president del govern espanyol defensarà els indults als presos independentistes dilluns vinent en un acte al Gran Teatre del Liceu. Davant de 300 representants de la societat civil catalana, el cap de l'executiu espanyol pronunciarà una conferència titulada Retrobament, un projecte de futur per a tota Espanya. Sánchez participarà ha participat avui en els actes de foment del treball i del Cercle d'Economia. I la Moncloa ha anunciat, per sorpresa, aquest acte del president del govern espanyol. Una clausura, la de les jornades del Cercle d'Economia, on no ha estat present avui el president de la Generalitat perquè ha anat a Bèlgica, a Waterloo, per trobar-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont. Ha estat la primera trobada des que Aragonès és president i després de la conferència, de la controvèrsia, en les negociacions entre els republicans i els postconvergents sobre el paper de Puigdemont en l'estratègia del govern i també de l'independentisme en general. Segons l'agenda, han parlat de la situació social, econòmica i política de Catalunya, però hi ha qüestions com ara els indults o el replantejament del Consell de la República que hauran aparegut de ben segur en aquesta trobada. Aragonès ha arribat cap a les 12 del migdia a la residència de Puigdemont i gairebé dues hores després, poc abans de les dues, han sortit de la porta per fer una roda de premsa. L'expresident català ha agraït la visita d'Aragonès i ha desitjat que la següent trobada sigui, segons ha dit, en circumstàncies diferents. L'exconseller Josep Rull ha seguit els passos dels seus companys Jordi Turull i Jordi Cuixart i ha presentat avui el seu recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans per la condemna pel referèndum de l'1 d'octubre. En la mateixa línia, l'Agència Catalana de Notícies ha indicat que previsiblement l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, presentarà el seu recurs la setmana vinent. En un missatge a Twitter, Rull, empresonat a Lledoners, ha explicat que el seu advocat Jordi Pina ha portat el recurs anant a la justícia europea, segons ha dit, a acusar l'Estat de persecució de la dissidència política i de vulneració de drets i llibertats. També Rull denuncia que el judici al Suprem no ha estat imparcial. Encara destaquem altres notícies. L'esport català lamenta avui la mort als 47 anys d'Emma Roca, una de les grans pioneres de l'esport de muntanya al nostre país. Roca, doctora en bioquímica i bombera, ha destacat en les curses de muntanya més emblemàtiques, així com en la pràctica de l'esquí de muntanya i fins i tot en les proves ciclistes de muntanya. A més de diversos campionats de Catalunya i d'Espanya, Emma Roca va aconseguir dos tercers llocs a l'Ultra Trail del Mont Blanc els anys 2012 i 2013 i un segon lloc a la Marató de Sables el 2011. A banda del seu vessant esportiu, Emma Roca va destacar perquè va fer la tesi doctoral en bioquímica sobre els efectes de les curses de resistència en la salut dels corredors no professionals. I un apunt cultural, la campanya d'excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, que s'ha fet entre el maig i el juny, ha deixat al descobert un espai de la trama urbana de la vila medieval d'uns 900 metres quadrats. Aquesta campanya ha completat les que s'havien fet entre el 2008 i el 2020, en què es van excavar els extrems dels carrers principals d'aquesta vila, el Major i el Nou. Ara s'ha deixat al descobert una trama urbana de la part mitjana d'aquests carrers que correspon a uns 25 espais de diferents edificis, la majoria habitatges. La intenció és creuar les dades recopilades amb les que ja estaven documentades per escrit i identificar quines famílies vivien a cada espai descobert i a què es dedicaven. Se n'està encarregant la càtedra de Roses d'Arqueologia i Patrimoni de la Universitat de Girona sota la direcció del catedràtic Lluís Palaí, que ha dit que per fer el creuament seran de molta utilitat els objectes i fragments trobats, com ara peces de ceràmica o estris de treball. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores podem tenir algun ruixat encara cap a les comarques del Pirineu, fenòmens puntuals i llets, res a veure amb els forts aiguats que vàrem tenir ahir. La previsió per aquest cap de setmana ens indica l'arribada d'un front de núvols que demà ennuvolarà els cels, sobretot ja des de primeres hores del matí a les comarques de la Meitat Oest, i començarà a donar ruixats especialment ja de cara a migdia comarques del Pirineu i després comarques de l'interior. A última hora de demà, aquests ruixats i tempestes poden afectar qualsevol indret, però res a veure, com dèiem, amb els forts aiguats d'ahir. De cara a diumenge encara quedaran restes de núvols a les comarques de la meitat nord i de la meitat est, però ràpidament s'obriran clarianes, tot i que diumenge a la tarda altra vegada pot haver-hi algun ruixat cap al Pirineu, poc important, poc destacable. Les temperatures pugen una mica dissabte i tornen a baixar de cara a diumenge.
Gràcies, Jordi. Completem l'informatiu explicant-vos que el proper 8 de desembre, festivitat de la Immaculada Concepció, s'inaugurarà la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada Família. Ho ha anunciat aquest migdia Esteve Camps, president delegat del patronat de la Fundació de la Basílica, a l'acte de presentació del curtmetratge Creació en Gaudí, del qual parlàvem ahir precisament en aquest programa. Una producció audiovisual que s'ha presentat a l'Aula Magna de la Universitat Abat Oliba Seu. La torre estarà coronada per una estrella de 12 puntes que estarà il·luminada dia i nit. Esteve Camps ha destacat que amb aquest pas ha nascut a Barcelona una nova estrella que il·luminarà la ciutat després d'aquesta pandèmia que tots hem patit. El president delegat de la Fundació Basílica de la Sagrada Família ha comentat que el curtmetratge La Creació en Gaudí, promogut per la Fundació Cultural Ángel Herrera Oria, amb el suport de l'Associació Catòlica de Propagandistes, valora la Sagrada Família no només a nivell arquitectònic, sinó pel missatge que transmet tota la seva obra.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magazín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669 56 17 68. Repetim més a poc. 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida, és el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora a dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Ara mateix passa un minut d'un quart de set. La situació de la pandèmia a Catalunya, com també al conjunt de l'Estat i arreu d'Europa, sembla que comença un compte enrere cap a la superació dels moments més durs. Podem dir que aquest compte enrere ha començat fa uns dies, fa unes setmanes. Dilluns vinent obrirà l'oci nocturn a Catalunya. Es tracta del sector que portava més temps tancat i serà la seva obertura fins a 3:45 de la matinada, amb el 50% de l'aforament, sense distància de seguretat a la pista de ball, i això sí, amb mascareta. Aquest negoci ha estat el més afectat per les restriccions, amb 15 mesos d'un tancament interromput, ininterromput, i interromput només per un mes de restriccions, amb 15 mesos d'un tancament que ha estat també un motiu de preocupació. Mentrestant, la mobilitat viu una creixent normalització acompanyada per la possibilitat de desplaçaments a l'estranger amb el passaport Covid en el cas d'Europa i amb proves negatives en el cas de molts altres països del món. La notícia d'avui, però, és l'anunci que ha fet Pedro Sánchez des de Barcelona, on intervenia aquest matí en l'última de les jornades del Cercle d'Economia. El president del govern espanyol ha fixat data per al final de l'obligatorietat en l'ús de la mascareta. Serà dissabte de la setmana vinent, dia 26. Aquest nou pas marca un abans i un després en el camí cap a una normalitat sempre desitjada. Mentrestant, el ritme de vacunació continua oferint dades esperançadores. Divendres passat, un de cada quatre catalans ja tenien la pauta completa, amb les dues dosis o una en el cas de la injecció de Janssen. I les dades epidemiològiques donen igualment motius per a l'optimisme, amb el risc de rebrot per sota de 100 i la velocitat de transmissió per sota d'1. El gran repte és l'arribada de l'estiu, en què la mobilitat i els contactes socials augmentaran. El fet que la vacunació s'acosti al desitjat 70% de la població fa que la situació sigui molt millor que la viscuda a les portes de l'estiu passat, quan, curiosament, els nostres governants parlaven d'imminent derrota per al coronavirus. Seguim en període de cruïlla i d'incertesa, amb la preocupació també per aquesta temuda variant índia. Però la pandèmia ja no és com ara fa pocs mesos. Els moments més durs del Covid sembla que queden definitivament enrere. Analitzem aquest tema de moment amb Josep Maria Simón, que és oftalmòleg, doctor en oftalmologia i expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques. Doctor Simón, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com està?
Molt bé, i vostès?
Bé, també, gràcies a Déu. Amb esperança i amb prudència, podem dir, perquè el temut virus continua fent feina, si em permet dir-ho així. Com valora, primer de tot, aquesta notícia que ha anunciat avui Pedro Sánchez del final de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta?
A veure, jo penso, sincerament, que durant mesos han marejat a milions de persones portant mascareta al carrer quan és una malaltia que es transmet amb interiors. És excepcional que es transmeti al carrer, no? Per tant, és una bona notícia i s'acosta una mica més al que és la realitat de la malaltia. Per altra banda, penso que la malaltia ja va de baixa i a la tardor estarem raonablement bé. Les variants poden afectar més o menys, però les vacunes estan funcionant i si no hi ha cap sorpresa, cap cosa que se'ns escapi o cosa nova, penso que això s'haurà superat i al final tindrem el coronavirus com tenim les grips o com tenim altres malalties, però tinc la impressió de que almenys a Occident això ja està molt de baixa, no?
Uh-huh.
I no ho dic per adivinació, sinó com un raonament de dades mèdiques, no? No és perquè tingui aquesta una impressió o ho hagi dit un àngel, sinó que penso raonablement en totes les dades mèdiques doncs, que això ja va de baixa.
Sí, i podem dir que va a la baixa ja irreversiblement, sempre que fem un mínim de bondat els propers mesos, o encara podria haver-hi situacions de preocupació a la tardor o fins i tot durant l'estiu?
Podria ser que si a la tardor doncs, encara queda gent jove no vacunada, podria ser que hi hagués alguna pujada, no? Però tinc la impressió de que no, això no serà així. Afortunadament ja no es moren pràcticament els ancians a les residències, als hospitals els ingressos han baixat moltíssim, estem per sota dels 3.000 casos ingressats a Catalunya. Penso que anem bé. Això no vol dir que no s'hagin de seguir posant una sèrie de mesures i que hagin d'anar al tanto, especialment en llocs tancats i poc ventilats, però podem fer la vida una mica més relaxada, no?
Bé, la mascareta deixa, doncs, de ser obligatòria. Pel que vostè diu, potser no hauria calgut que fos tan obligatòria tant de temps a l'exterior, vull dir, al carrer.
No. Quan un camina per la Diagonal i hi ha aire, hi ha espai, pot anar sense mascareta, que no ho agafarà ja, ni ho transmetrà a ningú. Jo penso que s'ha posat l'obligatorietat perquè no es trobi que algú doncs, entri en una botiga i no se l'hagi posada i mira, a totes les estones amb mascareta posada, però això també té els seus perills, perquè una mascareta que està, diguem-ne, molt bufada, és una mascareta que està mullada, que filtra poc, de manera que potser l'entrar en un lloc amb coronavirus no filtra el que ha de filtrar. Per tant, amb exteriors la mascareta, a menys que estiguis en una concentració de gent o en circumstàncies molt particulars, penso que no cal. Si un se la vol posar, se la pot posar, no?
Uh-huh.
Com l'asmàtic que la fa servir per evitar el pol·len o la persona que pensa que hi ha molta contaminació se la posa. Però penso que l'obligatorietat no és necessari.
Estem, doctor Josep Maria Simón, en una situació esperançadora pel que fa a la vacunació i les dades epidemiològiques continuen a la baixa, amb alguna petita oscil·lació aquests últims dies, però en el cas de Catalunya clarament a la baixa, amb el risc de rebrot per sota de 100 i la velocitat de transmissió, que és una dada molt important, potser no es diu prou que és la més important, no? Per sota d'aquest 1, és a dir, que cada persona de mitjana no arriba a contagiar-ne ni tan sols una altra persona, ni tan sols una.
Sí, certament. Certament estan bé. I això que veus algunes situacions de risc, no? De cúmul de gent doncs, que no conviuen i estan fent festes amb cases tancades, etcètera, no? Dius, hi ha tota una sèrie de... I tot i així està baixant, per tant, d'alguna manera hem de pensar que va millor. També l'any passat va baixar, L'any passat va baixar perquè el tipus de transmissió, que és més aviat amb aire fred i sec, doncs ara no es donen les circumstàncies, però penso que va a la baixa.
Avui ens acompanya uns minuts. Teníem la previsió de comptar també amb l'internista Josep Maria Guardiola, però de moment no li és possible entrar, suposem que per alguna emergència o algun imprevist que és molt propi dels metges, oi? I no només en temps de pandèmia, sinó sempre. De vegades, un compromís que no es pot assumir perquè tens un pacient o una urgència. Certament, oi, deia?
I a vegades... tugues de cop o les pitjors hores, o en fi.
Sí, sí.
Està ocupat, doncs, el necessites. En fi, són coses de la, de la pròpia dinàmica de la medicina, no?
Sí.
Que és una professió apassionant i de servei i d'entrega, però que a vegades també et dona alguns disgustos o un cert estrès, no?
Bé, hem d'arribar al 70% per aconseguir aquesta immunitat de grup. Pot ser que sigui abans d'arribar al 70% de la població vacunada, o caldrà una miqueta més? Potser alguns diuen que fins al 80%. Com ho veu vostè?
A veure, el 70% de vacunació un ha de sumar, doncs, els que han passat la malaltia, no? Que potser llavors amb això arribaríem potser amb un 80-85%, que ja és molt. No és tot, perquè amb el ser humà no és com amb els animals. El bestiar sí que pot tenir la immunitat de grup, però el ser humà viatja molt, i especialment nosaltres, els occidentals, doncs, viatgem molt, no? I al final la immunitat de grup no es aconsegueix. Diguem-ne que al final tota la població acaba agafant el virus, d'una manera o d'una altra, no? Per tant, és millor vacunar a tothom. Però sí que és cert que a partir d'uns nivells alts de vacunació, doncs ja és més difícil que es transmeteixi, o ho fa més lentament, i diguem-ne també es pot anar assumint millor en els hospitals. Diguem-ne que aquesta immunitat de grup que existeix, i se les pot parlar amb el ser humà, però és diferent de la que hi ha en el bestiar. I hem de tenir en compte, doncs, que els no vacunats, doncs, en el moment que es van movent pel món o venen altres persones, doncs es poden contagiar també, no?
Uh-huh.
Això s'ha de tenir en compte.
Sí, vostè, doctor Josep Maria Simón, forma part d'un grup que ha analitzat una mica alguns aspectes relacionats amb la vacunació en l'àmbit de l'Església, de la societat. No sé si ens pot dir alguna cosa més d'aquest grup.
Sí, és un grup capitanejat per Aleteia, que és una plataforma catòlica d'informació molt potent en totes les llengües. A més, té molta, és una plataforma molt sana, en el sentit que no és hipercrítica, no?
Uh-huh.
A l'Església, malauradament, hi ha planes web que són, cada dia es desperten amb una crítica diferent, amb una instància o amb una altra. A l'ETEIA no, a l'ETEIA és molt proactiva i molt sana, i estem intentant donar informacions científiques contrastades a persones que legítimament, doncs, tenen preguntes sobre si una vacuna és més ètica que una altra, si és ètic vacunar-se, o fins i tot amb falses notícies, no? Doncs que si la vacuna hi manta a les persones o els informateix el cervell. De manera que estem donant informació, i penso que és un servei bo que es fa tant a les persones com a la jerarquia de l'Església, que també necessiten aquesta informació per part de professionals diversos. I bé, qualsevol persona, doncs, que vulgui fer alguna pregunta, estem al seu servei, no? Vull dir,
uh-huh.
ha de buscar pels mitjans tradicionals de cercadors d'internet,
uh-huh.
i li contestarem.
Molt bé. Doncs buscant Aleteia, vacunes, poden trobar aquest servei del qual forma part Josep Maria Simón. Bé, la posició de l'Església sobre la vacunació és molt clara, és un bon instrument. No és, si em permet dir-ho en paraules teològiques, no és la vida eterna, oi? La vacunació no és la solució a tot, però sí que és un instrument molt vàlid, molt bo, amb totes les reserves que es puguin tenir.
No neteja l'ànima, com la confessió, això és important, no?
Efectivament.
Confessió i ànima,
Sí, sí.
És important, doncs, distingir-ho bé i tenir clar que cada cosa és per la cosa que és,
Sí. Bé, doncs, doctor Josep Maria Simón, tot agraint-li la seva participació. Una última pregunta sobre la situació epidemiològica, l'esperança. Potser després que deixi de ser obligatori l'ús de la mascareta, i si ja potser de cara després de l'estiu anem millor, tots aquests protocols que tan preocupats ens tenen sobre quarantenes, sobre tot això, suposo que arribarà al final de tot plegat quan l'ONU declari acabada la pandèmia, no? Declari que ja no és pandèmica el Covid-19.
Jo crec que ens quedarem amb una herència positiva de més higiene, de potser més ventilació, de netejar-nos a més les mans, d'anar al tanto, perquè també hi havia costums que un no podia evitar, perquè evitar donar la mà a la gent és molt difícil, però també és antihigiènic fins a un cert punt, no? Jo penso que hem de trobar la mesura de fer una vida de relació amb les altres persones, però alhora que no ens anem passant malalties i virus i bacteris, no? Uh-huh. Penso que em quedaria amb això, com a herència de la pandèmia, i després hi ha tota una sèrie de coses que tota la vida en medicina doncs s'ha recomanat, no? L'aire lliure, el sol, la ventilació, que ja es parlava quan hi havia la tuberculosi, doncs ara també ja ho podem fer servir per evitar malalties de transmissió aèria, com és aquesta.
Sí, es va demostrant, tot i que encara no se sap tot, que la transmissió aèria en interiors, no?, els aerosols que fan que el virus continuï allà i es pugui transmetre fàcilment, és la manera, no?, com s'està transmetent.
No hi ha moltes maneres més, no? Vull dir, hi ha la manera de com es transmet el còlera, no?, que és per boca, però hi ha per via aèria, hi ha malalties de transmissió per punxades, etc. Vull dir que és bastant clar, doncs, que els constipats, les pulmonies, es transmeten sobretot per via aèria.
Uh-huh.
Ja que som en una emissora de l'Església, m'agradaria comentar que seria bo que anéssim recuperant l'aigua beneïda, no?, perquè no transmet cap virus. També es poden posar unes gotes d'algun desinfectant. I bé, al principi de l'epidèmia, doncs, mira, vam decidir que no hi hagués aigua beneïda, però ara, per què no?
Uh-huh. És un dels sacramentals, no?
Sí. Molt antic, i bé, es podria recuperar fins i tot amb mitjans molt higiènics. Però hem de procurar no perdre aquestes coses, perquè és molt fàcil de treure-ho, però després anar a reintroduir-ho potser costarà més, no?
També passa, sí. En tot cas, es reintroduirà, com tot, amb la màxima prudència. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Simón, oftalmòleg, expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, la FIANC, de la qual continua formant part, lògicament. Una abraçada i ànims a tothom, també als seus pacients, que segur que li consulten coses del Covid-19.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, adeu-siau. Passen 2:45, seguim des del Mirador, ara amb l'entrevista.
El Mirador de l'actualitat, allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Estel.
L'entrevista.
Passen 5 minuts de 6:45. Volem parlar avui, com ja vam fer ara fa uns mesos, de la iniciativa 40 dies per la vida, impulsada per un grup de catòlics a Barcelona i en altres ciutats del món. Ara prepara una nova campanya. Després d'haver organitzat una pregària continuada coincidint amb la Quaresma d'aquest any, com també d'alguns dels anys anteriors, i davant d'un dels centres on es practiquen avortaments a la capital catalana, els impulsors han situat ara en l'horitzó una altra quarantena, un altre període de 40 dies que va del 22 de setembre a l'1 de novembre, solemnitat de Tots Sants. Es vol fer davant de dos centres sanitaris, segons ens indiquen els organitzadors, amb la idea de seguir pregant per la vida, i aquesta és la seva essència, des de la concepció de l'ésser humà. I un dels membres de l'equip de 40 dies per la vida a Barcelona és Miquel Blanc, que ens escolta ja. Senyor Miquel Blanc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, ens pot recordar primer de tot què és, sí, també com a iniciativa internacional, 40 dies per la vida?
Bueno, pues mira, 40 dies per la vida és una campanya que va començar als Estats Units el 2001, a l'estat de Texas, molt a prop de la universitat, no? I llavors, pues, amb aquesta campanya, el que volien és, a través de la pregària del dejuni i el rosari a la mà, pues, demanar a Déu el fi de l'avortament. Van començar el 2001, a Estats Units ara hi ha més de 1.000 ciutats, que dos cops a l'any, 40 dies, pues, 24 hores al dia, fan aquesta campanya de pregària pel fi de l'avortament.
I a nivell internacional després ha anat sumant esforços en molts llocs del món, entre ells a Barcelona i en altres llocs d'Espanya, em sembla que també, oi?
Això mateix, a Barcelona va arribar el 2017, al mes de març, a Quaresma del 2017, a través d'un seminarista, Albert Font, que ho va portar des de Tarragona.
Un seminarista, per cert, ordenat fa poc diaca, segons hem sabut.
Exacte, això mateix.
Sí, molt bé, el vam tenir aquí una vegada, sí.
Això mateix.
Molt bé. I bé, en què consisteix aquest nou projecte per fer pregària del 22 de setembre a l'1 de novembre? En què consisteix i per què aquest període?
Pues mira, nosaltres anem de la mà de l'organització 40 Days for Life, que és dels Estats Units, i llavors aquests ens marquen, bueno, no nosaltres, a tot el món, les dues campanyes que es fan cada any, a Quaresma i la campanya de setembre a 1 de novembre, no? Clar, llavors és molt maco, pues, anar una mica de la mà a totes les ciutats del món, pues, en aquestes dos períodes, pues fent, aixecant la veu, o sigui, una pregària que recorreix tot el món, pues per demanar Déu el fi de l'avortament. O sigui, fer una mica, pues, per nosaltres té molt sentit anar de la mà amb altres ciutats de tot el món, clar que sí.
I de quina manera es vol materialitzar aquest projecte de seguir pregant, sí, doncs, durant tot el dia en aquest període?
Pues mira, nosaltres, bueno, ja, de fet, a Barcelona és el primer cop que es fan dues campanyes seguides a un mateix any. O sigui, normalment, el que es feia per Quaresma, als Estats Units et diuen, mira, pots fer una campanya a l'any, pots fer dues campanyes a l'any, pots fer campanyes de 12 hores o campanyes de 24 hores, no? Com es fa als Estats Units, no? Ara, fa poc, jo suposo que bueno, heu fet recés de la notícia aquesta, que volen ficar a la presó delictes, o sigui, als provida. Si la gent que està davant dels abortoris rescatant mares, però rescatant d'una manera absolutament pacífica, és a dir, donant folletos, donant-li la possibilitat de, bueno, de que tiri endavant amb l'embaràs i facilitar-li, pues, jo sé, maternity, hogar de Maria, ajudes a la dona perquè tiri endavant amb aquella vida, no? Això és el que estan fent els rescatadors. El que passa que és veritat que tant nosaltres, els de 40 dies per la vida, com els que fan rescates, es posen molt nerviós a les clíniques abortistes, molt nerviós. I llavors, pues, bueno, estan a punt, de fet ens han dit veus molt autoritzades que a la Quaresma de l'any que ve és molt probable que tinguem que estar 200-300 metres d'una clínica, que no es deixin pregar davant d'una clínica. Doncs davant d'aquest d'això que està a punt de tirar endavant, doncs ara què fem? Pues el que fem és, pues no fem una campanya, fem dos campanyes, no? Fem davant de la clínica del carrer d'Almasses, de la clínica d'Almasses i la clínica Angli, és el que fem.
Mm-hmm. Molt bé. Bé, avui parlem amb Miquel Blanc, que és un dels membres de l'equip de 40 dies per la vida a Barcelona. De quina manera es pot col·laborar, ja sigui amb la presència física en aquests horaris que s'organitzen per pregar, o també amb algun suport logístic en forma de voluntariat?
Exacte. Bueno, nosaltres el que demanem a la gent que vol participar, pues miri, pot entrar a la web internacional 40days4life.com. Allà va buscar Barcelona i allà estan els links d'inscripció a les campanyes de Barcelona. Nosaltres tenim una web pròpia, que és 40diasbcn.es, i llavors entrant a aquesta web nostra, aquí estan els links també d'inscripció a les campanyes de Barcelona. Si posa al cercador de Google 40 dies Barcelona, també et linka, jo crec que la primera que surt és la nostra web, no? Llavors, des d'aquí, us podeu apuntar, teniu els contactes, el correu de contacte per contactar nosaltres, i, bueno, pues, el que nosaltres demanem és vindre a pregar amb nosaltres davant de la clínica, perquè pues no s'ha d'oblidar que és un genocidio silenciós. O sigui, són més de 50 milions de no-nadons que cada any són matats a tot el món. O sigui, és veritablement, jo penso, una de les majors injustícies de tota la història de la humanitat. O sigui, a vostè, Ignasi, i a mi ens van donar el dret a néixer, la llei, a mi la llei del 66, però, clar, aquests nens, amb la llei del 2021, no els hi donen el dret a néixer. És la barbaritat, no? Per tant, nosaltres què som? Nosaltres som la veu del sin veu. És el que fem a cada campanya. Nosaltres diem, hi ha uns nens que no es poden defensar, que tenen tant dret a néixer com la mare, pot fer amb la seva vida el que vol, però és que aquí hi ha una vida en joc, no? Llavors, nosaltres què diem? El que deia Madre Teresa. No el voleu, donem-lo a nosaltres, no? Pues nosaltres, a Espanya no es pot donar en adopció, però hi ha, no sé, moltes ajudes, Hogar de Maria, Maternity, nosaltres ens coordinem amb Maternity, totes les ajudes que fem, vull dir, donarem tot el suport perquè aquella mare no tingui cap problema amb el període d'embaràs i el post diguem-ne, quan neixi aquesta criatura, no la deixarem tirada, no? En absolut, mm-hmm. No? La donarem totalment recolzament.
Una cosa és que l'avortament estigui legalitzat, que evidentment és un fet que molts pensem que és injust, però una altra cosa és que el vulguin convertir en obligatori, és a dir, que no deixin a les persones que donen alternatives expressar-se, no? Potser aquesta és l'essència de 40 dies per la vida.
Sí, exacte. Bueno, l'essència és, és això. O sigui, jo he sentit un jurista que el problema de l'avortament és el dret del nen a néixer, que ens van donar nosaltres, i el dret de la mare. Bueno, això forma part del meu cos, pues jo vull veure el que vulgui. No? Al final és la confrontació de dos drets, no? Sense entrar més en profunditat. Però és què passa? Pues aquí estem el dret del nen a néixer, no? Als Estats Units li poden donar en adopció i aquí no es permet això. Ara no només això, sinó que, a més, els Provida es volen donar fer prenes de pressió. És un autèntic bogeria, una autèntica barbaritat.
Bé, finalment, senyor Miquel Blanc, tenint en compte que la iniciativa és internacional, pot acabar sent una proposta d'aquests dos períodes cada any, o fins i tot de manera permanent, és a dir, per Quaresma, que ja es va consolidant, com dèiem, i també en aquest període del setembre al novembre?
Penso que sí, perquè realment els catòlics, inclús també els protestants, o els evangèlics, realment estan molt esgarrifats amb la deriva totalment totalitària del govern actual, els governs d'esquerres. És a dir, llavors, realment, nosaltres què fem? Nosaltres, amb la pregària, el que estem mirant cap amunt, diu, a veure, et donem un cop de mà, perquè això és un veritable combat espiritual, o sigui, això humanament és impossible de parar-ho. No? I penso que sí, penso que, bueno, que hem de pregar molt i que hem d'estar, no? Penso que sí.
Moltíssimes gràcies, senyor Miquel Blanc, i a tot l'equip de 40 dies per la vida, per haver-nos presentat aquest segon període en què volen proposar que els qui vulguin preguin en els llocs on facin la convocatòria, o també a distància, si no poden anar-hi. Que vagi molt bé, i gràcies per haver-nos atès aquests minuts avui a Ràdio Estel.
A vostè, Ignasi, una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies.
Arribem al final del Mirador de l'Actualitat. Només un apunt, el cardenal Joan Josep Omella, en un missatge de Twitter, dona algunes receptes per al cap de setmana. Descans en tecnologia, que els pares i mares juguin amb els seus fills o que visitem familiars que estan sols, agraint el temps que dediquem i el dediquem a Déu. Fins aquí el Mirador. Seguiu a Ràdio Estel amb les vespres de Montserrat.
Ràdio Estel.